5 i 26 minuts, moment en què fem aquesta ronda en l'oposició. És la primera ronda de l'any i l'encetam en Junts Avançam. Benvinguts a la ràdio, Miquel Àngel Marc, Miquel Àngel Sureda, i bon any també.
Bon any nou.
Bon any nou, això mateix.
Moltes gràcies per ser aquí i res, amb ganes que aquest any tot vagi una mica millor, però sempre quan encetam una cosa i en tancam una altra és un bon moment d'aquests que vam per mirar enrere, no? I per fer una mica de balanç de tot allò que ha passat, que ens ha deixat el 2020, i això és el que farem plegats avui a hora baixa. La qüestió important de l'any, sense cap classe de dubte, evidentment, és el Covid de nou, aquesta pandèmia que ha tingut aquí apoyant-se alts i baixos, pics més importants, altres no tant, un important brot a la residència al port de Pollença, i m'agradaria comentar tot això i també, evidentment, totes les seves derivades econòmiques, socials, i la resposta que ha tingut l'Ajuntament davant tot això dins, clar, les seves competències. Així que comencem, si voleu, parlant d'aquesta pandèmia.
Possiblement el 2020 serà un any que passarà en un llibre, que sortirà en un llibre d'història, sobretot perquè aquesta pandèmia mundial, que ja no sé, que ha suposat o suposarà centenars i a lo millor milions de persones mortes, no en parlem ja de l'Estat espanyol, a les Illes Balears i també a Pollença. Serà un any realment que just per l'efecte de pandèmia, l'efecte sanitari, ja realment ja passarà un llibre d'història, però no només per això, sinó també a nivell econòmic i a nivell social, ha tingut una transcendència mai vista. És a dir, les conseqüències que ha tingut aquesta pandèmia han estat tan importants que no mos ho pensàvem mai. Una activitat econòmica tan potent i tan forta com era el turisme serà vist trasbalsat bàsicament perquè s'han suspès els vols, s'ha prohibit determinades activitats, i això ha representat, evidentment, una situació de desastre econòmic i social com mai. Això sí, aposta, crec que passarà en un llibre d'història. És perquè això passi el 2020, que el 2021 apareixi com l'any de la solució, de la resposta científica, de la resposta social, de la recuperació socioeconòmica. Això és el que ens agradaria que fos aquest 2021, passar a l'història com a recuperació d'això. Veig que a l'inici de la vacunació és una esperança, però tots els científics ho diuen. Bueno, han de mantenir les mateixes mesures, a pesar de la vacuna. La vacuna, a final del 2021, hi haurà un tant per cent vacunat, això donarà una certa immunitat col·lectiva, però, evidentment, han de mantenir les mesures com fins ara. Suposo que alguna se relaxarà, però dependrà un poquet també de com respongui davant d'aquesta vacuna i altres avanços tècnics i també de la resposta social. La resposta social també ha estat un dels temes que de vegades ha anat endavant i enrere. Però bé, en tot cas, crec que l'any 2020, si hem de fer un balanç, hem de parlar de l'any del Covid. El que passa és que també ha estat un any on les administracions haurien d'haver canviat o d'haver redirigit les prioritats. I dissortadament no sempre ha estat així. És a dir, nosaltres hem fet durant tot l'any, mos hem cansat de fer propostes, també hem fet crítiques a l'actuació municipal, perquè així com hem vist que hi ha pobles d'esquerres, de centre i de dreta, per exemple, que han duit a terme una actuació consensuada en totes les forces polítiques, en reunions setmanals en totes les forces polítiques, aquí a Pollença, a pesar que ho han reclamat, a pesar que mos ho hem oferit, a pesar que mos hem pràcticament hem donat suport a la pot que s'ha fet, no hi ha hagut manera d'aconseguir una resposta unitària, consensuada, entre totes les forces polítiques. Jo crec que això era bo per contribuir a crear un ambient social favorable a les mesures que s'impulsaven. I per desgràcia ha estat tot el contrari, és a dir, poques mesures de suport socioeconòmic a la població de Pollença, a les famílies, en els negocis, i per l'altra banda fet de forma unilateral. Un exemple són els pressupostos. Els pressupostos que haurien de reflectir realment la situació que patim, pràcticament són els pressupostos com si no hi hagués la pandèmia. Van fer una modificació en el capítol de benestar social. Nosaltres ja vam dir que això era totalment insuficient i han hagut de fer noves modificacions evidents per resoldre un problema o problemes puntuals. I bé, basta dir una cosa, nosaltres, tota l'oposició vam presentar més de 100 propostes en un pressupost per, de qualque manera, intentar que aquest pressupost fos una resposta des de l'Ajuntament a la crisi socioeconòmica i, bueno, em van acceptar 3 de les 103 propostes. Aquí és un poc de tarannà, un trist tarannà d'aquest poble, a diferència d'altres pobles de colors polítics molt diferents, eh? On la pandèmia s'ha abordat de forma unitària, de forma consensuada, en reunions setmanals. Allí per reunir-nos, bueno, havíem de prellar i, en fi, un pitjar de mes o un pitjar de mes i mig. Tot ha estat molt complicat. No hi ha hagut un tarannà dialogant permanent. Això seria un poquet una visió, una primera visió de com han vist el Covid des de l'oposició. Ara, també podríem entrar a coses concretes, que, però bé.
Sí, jo crec que en aquestes situacions tan crítiques que m'ha tocat viure dins del 2020, crec que és el moment de demostrar si realment els responsables polítics estan a l'alçada. Crec que quan tot va bé, quan tot funciona, quan tot va bé, quan hi ha una bonança econòmica, és més senzill. Però en aquests moments crítics, en aquests moments complicats, és quan se posa en evidència si tenim un bon representant polític o si tenim un mal representant polític. Jo crec que el 2020 a l'Ajuntament de Pollença se demostra que l'ampli majoria de regidors ni se'ls ha vist, ni han lluit, ni han estat a l'alçada. Miquel Àngel Marc ara parlava d'un pressupost de 2020, un pressupost de 2020 que se van aprovar a mig any 2020, però eren un pressupost inclús amb un xip de l'any 2019, que no tenien en compte totes aquestes partides que varen plantejar i varen posar damunt la taula per tal de poder ajudar més a la ciutadania i en el petit mitjà comerç del municipi de Pollença. Basta veure, per exemple, l'Ajuntament de Manacor, que durant aquesta campanya de Nadal va posar a disposició dels ciutadans del municipi de Manacor 800.000 euros en bons de 10 euros. Cada ciutadà de Manacor empadronat tenia 20 euros per poder gastar a dins el seu municipi, empreses locals, i a part havia de fer una compra superior. Això va ajudar i això ha ajudat a dinamitzar l'economia a dins del municipi de Manacor. Propostes d'aquestes crec que demostren qui són uns gestors polítics que miren més enllà i tenen iniciatives que aquí han trobat molt a faltar. Però crec que la situació més greu encara no és que només de juny aprovessin un pressupost mirant en el 2019. És que ens agradin o no els colors polítics que puguin governar les diferents administracions, el govern espanyol a dins del mes de desembre ha aprovat el pressupost de l'any 2021. El govern de les Illes Balears ha aprovat un pressupost pel 2021. El Consell de Mallorca a dins del mes de desembre ha aprovat un pressupost pel 2021. I el balde de Pollença i el regidor del PP, David Alonso, d'Hisenda, que s'ha d'incrementar el sou un 40%, a on és aquesta eficàcia? A on és el senyor Andrés Nevado, primer tinent de balda, 47.000 euros anuals? A on són el pressupost de 2021 per executar ja en el port de Pollença? I el PI també, què en diu de tot això el PI? O no opina? Jo crec que això és el drama, no? El drama que viu el poble de Pollença, que té un governants, que sí, vull dir, que s'han pujat d'un sou un 40%, però després no tan sols no són capaços d'aprovar un pressupost, no, és que no han començat ni la tramitació, no hi ha hagut ni una aprovació inicial, vull dir, que no hi ha hagut ni totes les negociacions prèvies que hi ha d'haver abans una aprovació inicial. Jo crec que això és una mostra de la classe política que tenim en aquests moments a l'Ajuntament de Pollença. I crec que això també s'ha de dir. 2021 és un any complicat, però és que l'Ajuntament de Pollença en aquest moment té un pressupost prorrogat per un pressupost prorrogat que se varen fer, que se varen elaborar a final de 2019, a principi de 2020, abans del Covid. I aquesta és la realitat que ens trobem en aquest moment a l'Ajuntament de Pollença. Hi ha administracions que tenen àmplies majories que aproven el pressupost en temps i forma i inclús acceptant propostes d'altres partits polítics, i aquí bueno, ni tan sols s'ha començat la tramitació per poder aprovar un pressupost de 2021. Bueno, aquestes són dades reals que ens trobem en aquest moment a l'Ajuntament de Pollença.
Mm-hmm. L'afegitó de que tenen una majoria amplíssima, és a dir, pensa que hi ha 10 regidors de l'equip de govern, per tant, no és allò que dius, estic molt complicat negociar l'elaboració d'un pressupost perquè és un govern en minoria, és un govern amb una majoria amplíssima. A la passada, en el passat mandat, ens van cansar de sentir el que en aquell moment era l'oposició, que ens deien que només d'octubre s'haurien d'aprovar el pressupost, i que ja ens retren que només d'octubre no estàs en aprovar el pressupost. El que té una majoria absoluta amplíssima, que no els hi podem pràcticament tocar res, bé, estava només de gener, no, ni aprovació inicial ni un esborrany. Mira que cada ple, evidentment quan fan plens, cada ple ens recorden que està a punt. Està a punt, però està en un mes de gener i ja no vi ni un simple esborrany. Un dia potser ens ho presenten, evidentment sense consensuar, com és habitual, i s'aprova. Però el trist és que l'any passat ja vam fer un pressupost no adaptat a la nova situació, a pesar de que se va aprovar en un mes de maig, no, ni tan sol va recollir el que era evident, era la necessitat d'incrementar les partides de servei social, ajudes directes, tot el que sigui, bé, tot el que vos podem imaginar, ajudes a lloguer, ajudes a negocis, bé, no, tot això no era res, no hi havia cap proposta en aquest sentit. Han fet algunes modificacions de pressupost, però poca cosa de més. Enguany, no sé què esperen, aprovar un pressupost per fer front des de l'Ajuntament a la part de diguem-ne, social i econòmica i cultural i ambiental que la pandèmia ha fet malbé. I això és de les coses sorprenents, però ja vos dic, així com hi va haver pobles de tots o colors polítics que varen fer un enfoc molt unitari i consensuat de les mesures que s'havien de prendre, aquí no va ser així, tot el contrari. L'operació va fer un esforç de preparar propostes en tots els sentits i des de totes les línies possibles i de les propostes representant mocions que si s'aprovaven no s'acomplien o directament no s'aprovaven, plans per fer inversions en 4 anys vista, és a dir, planificar la inversió pública de forma consensuada a 4 anys vista, a fi de no anar improvisant, que és el que estan fent. A final d'any han fet plans per modificar el pressupost, ha passat, ja som un mes de gener i no s'han executat. És a dir, que això també és un altre problema, i és la falta d'eficàcia d'un equip de govern que barbejava de ser molt eficaç, que no té cap emparar polític perquè et disfruto d'una majoria absoluta, però en el final projectes concrets aprovats molt pocs. I el que s'aproven, les modificacions de pressupost que van fer mes d'agost, setembre, octubre o novembre, no s'han executat la majoria. Clar, i això, dedicar forços en aquestes coses que llavors no s'executin, realment no diu molt bé d'un equip de govern que jo crec que no ha estat a l'altura un any tan complicat i difícil com és l'any 2020.
Mm-hmm. Ara que manifestaves aquesta manca d'eficàcia, de fet aquesta ha estat una de les vostres queixes constants des de l'oposició en general i vosaltres en concret Junts Avançam, manca d'eficàcia, de transparència, també us reclamam moltíssimes vegades aquest tema dels plans cada 2 mesos fins al punt que n'heu sol·licitat per part vostra perquè se n'en convocassin més, preguntes sense respondre perquè no s'arribava a temps. Per vosaltres també ha estat aquesta, definiríeu aquesta constant de l'any?
Per desgràcia, ja ho veiem venir, però un govern que s'apuja el salari un 40%, que incrementa les dedicacions exclusives en relació a l'anterior ajuntament, però que fa menys plans, menys plans, com a mínim la meitat de plans, que de vegades si en volen fer els han de convocar des de l'oposició utilitzant un paquet o reglament actual que ho permet. Clar, que feim petició d'informació, que teòricament tenen 5 dies per contestar, mesos i mesos i no mos contesten. Clar, fa passar pena un govern que disfruta d'una majoria absoluta i que incompleix la llei en quant, per exemple, dona informació o una cosa que mai havíem vist, i és que en 40 anys de democràcia municipal ho plen sempre havia estat un pitjor de més. I, o fins i tot més, quan hi havia motiu per fer un pla extraordinari. Aquí no, aquí fèiem, crec que el darrer pla va ser 20 i pico de novembre, i bueno, desembre no hi ha hagut cap, i potser fins final de gener no n'hi haurà un altre. Clar, això, en un moment com aquest, les reunions haurien d'estar constants, i ha estat tot el contrari. I això és trist, però ha estat una constatació d'un fet que dissortadament, de qualsevol manera, veiem, és a dir, se puja un salari, més decisions exclusives, menys plans, menys transparència, menys participació, menys informació. És una contradicció que des de l'oposició hem intentat revertir-ho, com veiem plans utilitzant un paquet o reglament actual, tot i així crec que hem de lamentar una falta de transparència i jo crec que una falta de democràcia.
Mm-hmm. Bueno, crec que hi ha coses que són més que evidents, vull dir, em poden remetre dades concretes, vull dir, si, això no vol dir que no siguin legals, perquè l'administració, un municipi de 17 regidors com és un municipi de Pollença, s'han de fer plenaris ordinaris, com a mínim, un cada dos mesos. Això és la llei i se compleix la llei. Ara, és molt més democràtic fer plans mensuals, perquè això permet a l'oposició presentar més preguntes, presentar més mocions, fer més seguiment de l'acció de l'equip de govern. L'equip de govern també, com que sap que quatre setmanes més tard té un plenari, s'han d'espavilar els regidors a dur temes. Ja recordo la legislatura passada, que ho balda, Miquel Àngel Mar m'ho deia, escoltau, d'aquí 15 dies, d'aquí setmanes hi ha un plenari, quins temes dureu de les diferents àrees, de les diferents regidories. I va, bueno, posem un exemple mateix, jo m'encarregava de cultura, mira, pues, a lo millor durem un tema de la modificació de crèdit per poder adquirir l'arxiu Bestar, per posar un exemple, o un tema de temes de museu, i en Toni Can anava el tema d'educació, bueno, i anàvem intentant dur temes perquè cada mes hi havia plenaris i s'havien, en certa manera, d'omplir de contingut. Clar, si fa un pic cada dos mesos, bueno, jo crec que la relaxació per part dels regidors de l'equip de govern, bueno, és. Per altra banda, no és d'ara, també el Cifro Xocavia té un tarannà, té una manera de fer molt més autoritari, és a dir, tot passa per ell, i aquí va quedar claríssim, per exemple, la darrera tertúlia política que van tenir aquí, Martí Ochogavia havia de ser el jutge de pau i els altres regidors i els altres portaveus ni opinen en el plenari. Beneixen allò que diu, ho val. És una manera de fer, una manera de ser, que la trasllada a la manera de funcionar de l'Ajuntament. I jo crec que també s'ha de dir tot. És a dir, vora, podré un exemple, l'Ajuntament de Manacor. Miquel Oliver, bala de Manacor, se va baixar el sou a principi de legislatura. La legislatura passada li van fer una moció de censura. El primer que va fer Obala va ser incrementar-se el sou. Ell va tornar a governar, se va baixar el sou. Exactament el mateix que passa aquí, però a l'enrevés. Obala de Pollença aquí fa i s'incrementa el sou un 40%. Però el més trist no és només que se pugin el sou a principi de legislatura. És que a dins del 2020, que la gran majoria de treballadors han vist reduït el seu poder adquisitiu. Tots, per exemple, tots els funcionaris de l'administració pública del govern balear té el sou congelat, aquí s'incrementen el sou. Aquí, l'Ajuntament de Pollença, els regidors se van incrementar el sou. Però no només això, és que també incrementen dedicacions exclusives en plena pandèmia. Bueno, això són dades objectives. Crec que això és el que tenim. Què mos agradaria? Mos agradaria que se fessin plans mensuals.
Com? Plans mensuals? Com fan? La major part de pobles d'una població semblant o d'un pressupost semblant, una de Pollença. Sí. Hi ha pobles que en fan un cada dos mesos, evidentment. Mm. Buja en fa un cada dos mesos. Qui en Paret en fa un cada dos mesos. Però pobles semblants a Pollença en fan un cada mes, com s'havia fet sempre. Però bé, és un tema que potser a nosaltres ens interessa molt políticament, perquè jo trobo que és un exercici de transparència i d'informació, i per això intentem amallar, en fi, passar comptes, demanar explicacions, i anem a fer, en fi, un mínims plans possibles, eh?
Un altre tema que també ha continuat estant damunt la taula aquest 2020 és el PAC. N'hem parlat aquí moltes de les rondes i també tertúlies abans de la pandèmia. Quina conclusió en treus de com ha evolucionat tot el tema del centre de salut que està a hores d'ara encaminat?
L'actitud del govern municipal amb aquest tema és vergonyós. És a dir, quan estaven a l'oposició ja van intentar evitar que realment la conselleria pogués construir un centre de salut, nou centre de salut de Pollença, presentant a la lliçó un recurs allò operant d'un contenció de mig, diu, presentant mocions en un ple. I ara, quan el govern anuncia que ja té un projecte fet i que se declara d'interès autonòmic d'inversió pública de 3 milions, més de 3 milions i mig d'euros a Pollença, en comptes d'estar content, de manifestar alegria, enfadats, no mos ho han informat, hi ha molts problemes, hi ha moltes coses a fer, i ho conveni no sé què. Francament, crec que l'únic poble de Mallorca que el govern li diu ja tenc el projecte fet, ja he acordat fer-ho, declarar-ho d'interès autònom, ja vol dir agilitzar i reduir tràmits, i en comptes de veure alegria a la fi tindrem un centre de salut així com Toni Pollença, enfadats, molestos, francament, crec que Pollença se mereix un centre de salut a l'altura del segle XXI. Tenim un centre de salut just aquí de vora, petit, en cruix, que no té les prestacions que tocaria un poble com Pollença, i, bueno, i per part de l'equip de govern actual, quan estava a l'operació, posant entrebancs i dificultats, i ara que governa, quasi intentant mantenir aquestes dificultats. I crec que això és que no se pot perdonar. Crec que quan el govern va dir tenc el projecte fet i ho declara dins autonòmic, l'Ajuntament hauria d'haver aplaudit i haver ajudat a facilitar que com més aviat se faci millor. I passa just el contrari. I crec que en aquest sentit Pollença no podem estar amb un PAC com l'actual, amb un centre de salut com l'actual, i hem de fer les passes que sigui. I per desgràcia, amb aquest tema com en d'altres, l'Ajuntament, per allò de que defensava una altra posició, no hi ha manera d'ajudar a que sigui una realitat que més aviat millor.
Jo crec que Miquel Àngel Marc amb això ho resumeix perfectament amb una paraula, que és ser facilitador. Jo crec que un Ajuntament, en temes tan important com és salut pública, en temes tan important com és en tenir infraestructures per poder garantir una bona salut pública en el present i en el futur, se trata de ser facilitador. I quan un ajuntament el que fa és fer oposició en un govern i fer oposició en allò que se va gestionar la legislatura passada per tal d'embuear, de no ajudar, de no permetre, de no caminar, de no remar en la mateixa direcció, per tal que una infraestructura tan important com el PAC sigui una realitat, bueno, això és la situació. Però jo ja no és només el PAC de Pollença, i és quines passes s'han fet des de l'Ajuntament de Pollença, el senyor André Nevado com a primer tinent de balda, com a representant polític del Port de Pollença, quines passes ha fet per tal de que l'ampliació, la millora de l'unitat bàsica de salut del Port de Pollença sigui una realitat. Quantes vegades ha anat a Palma, quantes cridades ha fet, quantes reunions ha mantingut. Jo penso que els poden comptar en zero o amb un dit de la mà. Per poder tenir infraestructures en un municipi, fan falta que hi hagi moltes de reunions. Per tal que hi pogués haver, per exemple, una parada de bus central en el Port de Pollença, jo com a regidor me vaig haver de reunir, no només jo, sinó també en Toni Cànaves, Miquel Àngel Marc, Niliana, quan me van haver de reunir moltes de vegades en la Conselleria de Transport i Mobilitat i trobar finançament i recursos per tal que allò fos una realitat. Bueno, així facilitant, cooperant, col·laborant, tenint reunions, se poden tenir segons quines infraestructures. Bueno, clar, si després d'un any i mig l'Ajuntament de Pollença no mostra també un interès perquè la unitat bàsica de salut del Port de Pollença també se pugui ampliar, se pugui millorar, si no ho poses damunt l'agenda política, si no mostres Quines alternatives planteges per tal de que mentre s'ampli la unitat bàsica de salut de Port de Pollença, a on se podrà mantenir aquest servei, que nosaltres ho teníem definit, que era el primer pis d'Ucaroti, que finalment s'ha arreglat. Bueno, si no se fa tota aquesta feina, l'Ajuntament, el poble queda paralitzat. I veiem que se fan algunes cosetes, sí, algunes coses que se fan, però aquestes infraestructures realment importants, que són les que queden i que estan per damunt de partits polítics, són les que no se fan. Però no se fan no perquè l'administració no tingui capacitat d'executar-les, sinó perquè políticament no se romanguen i perquè políticament no se fa feina amb aquesta direcció. Jo estic convençut que si nosaltres governàssim, després d'un any i mig de continuar governant, bueno, pues, les obres de l'Unitat Bàsica de Salut de Port de Pollença serien una realitat. Per què? Perquè era un dels temes prioritaris que nosaltres duim damunt l'agenda. Les obres de construir un nou parc de Pollença també estarien en marxa. Per què? Perquè hauríem facilitat en el 100% que allò fos una realitat, però no només això. També hauríem fet feina de debò per tal que una escola de 0 a 3 anys fos una realitat també en el poble de Pollença. De la mateixa manera que nosaltres la legislatura passada varen fer tot el que va caldre i més per tal de que l'escoleta de la Gola, l'escoleta pública 0 o 3 anys en el parc de Pollença, també funcionava així com toca. Bueno, pues aquest és un nivell polític que tenim i aquestes són les polítiques que per nosaltres eren molt importants i que ens diguéssim haguéssim fet feina de valent, però que estan des de l'oposició i amb un plenari cada 2 mesos, bueno, ho reivindicam aquí a la ràdio, ho reivindicam en els plenaris, però no és competència nostra, és competència dels regidors que actualment estan a l'equip de govern.
I ho dic perquè calculeu el temps, que ens queden 7 minutets i ens queden temes. També hem parlat, per exemple, al Port de Pollença s'han parlat molt de tema de les aigües, de les aigües brutes o fecals que s'han detectat a la badia. També hem tornat a parlar de la pesqueteria, perquè sembla ser que recupera aquest edifici de nova planta que s'havia previst. També és un any en què hem tornat a parlar de Ternelles i també hi ha temes dels que hem parlat poc, que supos que també és simptomàtic d'alguna cosa. Per exemple, de Sant Vicenç poc se n'ha parlat aquest 2020 i supos que també es deu a una manca de...
Sí. Queda molt poc temps, però potser podrem fer una
repassada ràpida de tot això.
De Sant Vicenç, que per nosaltres va ser una de les prioritats a nivell de millorar les infraestructures, a nivell de resoldre molt de temes d'envelliment, d'activitat cultural, de temes tan, si vol, domèstics, però tan importants com un repetidor de televisió, és a dir, de la millora de l'accés de Cala Carbó, en fi, de convertir l'aparcament de Cala Barques en un mirador de Cala Barques, i sobretot la reforma que van fer d'una part de Sant Vicent, de carrer, de la volta d'un Marçà,
d'un carrer temporal,
d'un carrer... Bé, de la zona realment més important de Sant Vicent. Això va ser una prioritat i la van dur a terme. No per si hi hagi prioritats com aquesta. Nosaltres, durant 4 anys, una de les coses que van donar importància va ser el patrimoni. Vam intentar que Pollença tingués un catàleg de patrimoni, d'edificis, de conjunts d'interès patrimonial, a fi de preservar-los en un futur. Bueno, recordo que just fa 2 anys el van dur a ple i, sorpresa, l'oposició, que ara governa, va votar en contra. L'oposició que governa i, dissortadament, un regidor que governava en altres, que era en Andrés Nevado. Ha passat 2 anys, no tenim encara un catàleg aprovat, se va dur per urgència la seva aprovació provisional en un mes de juliol perquè un catàleg rateat, llevant tota una sèrie d'edificis de primera línia del Moll de Pollença, que tenen un valor, jo crec que extraordinari, que tots coneixem, se va dur per urgència i 5 mesos després la seva aprovació definitiva la fa el Consell de Mallorca. 5 mesos després que l'Ajuntament aprovés provisionalment això, encara no havia arribat en el Consell de Mallorca. Hi ha 50 quilòmetres, no sabem què és el que passa. És a dir, una manca o d'interès o una manca d'eficàcia amb la relació amb la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, cultural d'aquest poble. I ja vol dir, fa 2 anys que nosaltres el vàrem dur, per desgràcia hi va haver oposició de l'oposició i d'una part de l'equip de govern, i ara l'han dut reteat i damunt encara no havia arribat a Palma. Dia 20 i pico de desembre encara no havia arribat a Palma, en la qual cosa retrasarem l'aprovació. Ja ho van retrasar fa 2 anys i ara ho segueixen retrasant. I això, però això és un altre, és com, hi ha temes que també que demostren un poc la insensibilitat. Aigos fet ja el domall de Pollença. Aquest estiu i l'anterior realment s'ha posat de manifest que les aigos de bany domall de Pollença estan brutes. Hi ha abocaments, si vols, irregulars, abocament d'aigos fetials, que, o de pluvials en mal estat, exactament, que posen de manifest que s'ha de fer un pla de sanejament integral tant de les fetials com de les pluvials. Bueno, una cosa que era evident, que era aquesta contaminació que tothom clamava en el cel, la realitat és que quan se'n parlava públicament ho parla de que no, i això eren més o manco neures de 4 estiuejants i que realment eren problemes puntuals que els tenien solventats. La realitat no és així. La realitat és que hi ha un problema greu a la badia de Pollença i que han de realment aclarir què és el que està passant. I per desgràcia no hi ha hagut manera de que, a pesar de que se va aprovar una moció que nosaltres vam presentar, totes les declaracions que ha fet Ubal als regidors és que no hi ha problemes en un moll i que això són, en fi, històries que els tenim controlades. El tema de les platges, que enguany un municipi turístic com és el nostre no va ser capaç de realment presentar quan era hora un pla de litoral, un pla de costes de Pollença, on se contemplava totes les activitats que es poden fer a les platges, i varen obligar a les petites empreses que cada any intenten ser concessionaris presentar el seu projecte. Va arribar tot tard, no hi ha hagut, per tant no s'han pogut fer concessió, en tret de l'associació de veïnats a les amatges i a les sombrilles, i, bueno, i això ha generat una situació de caos que l'origen ha estat perquè l'Ajuntament no havia fet la feina quan tocava. Quan tocava era presentar un projecte d'hora adequat realment a el que realment Pollença volia. I, bueno, i ara han vingut multes perquè les coses no es van fer bé i d'hora.
A mi m'agradaria resultar que de poc temps, però dues cosetes. Vull dir, un dels temes que han quedat com aturats també és el tema del Capitol. L'Ajuntament fa un any i mig que governa, va arribar a un acord amb la propietària en la part de baix, va comprar una part, però quin és el full de ruta, quin és el futur, quan se farà el projecte, queda aturat. Vull dir, entenem que ha passat un any i mig i si se vol realment executar una obra, és important explicar en detalls i tenir un consens ampli. Bueno, aquest és un tema que també plantejam. Però no només això, és un tema que estava resolt, que era el tema de la peixateria, que era podar un dobbes per tal de poder continuar l'obra, ara sabem per què s'ha aturat durant un any i mig. Per què? Perquè s'ha fet un projecte de bell nou. I aquesta obra que compta amb una subvenció del Consell de Mallorca, que amb una modificació de crèdit dins de 2019 s'hagués pogut fer i ja podria estar una obra totalment acabada, ara veiem que està en l'exposició pública que el que se fa és una ampliació de l'antic quartelillo en detriment de la reconstrucció de la peixateria. Bueno, aquesta és la manera de funcionar d'aquest nou equip de govern que fa les coses de mallat i en lloc d'executar projectes endavant prefereix reconar-los i fer-ne de bell nou.
Segurament enguany durem a plens els mateixos projectes que l'any passat ja se van endur a pla i no s'han executat, i els tornen a endur perquè se puguin executar. Clar, dic, quina pèrdua tens, feim poc plens i damunt molt de plens s'han aprovat coses que no s'han executat, i per tornar-les posar en marxa els hauran de tornar a dur a ple, hauran de tornar a passar informació pública i tornar a fer legislacions. Clar, això com a mínim demostra manca d'eficàcia amb un equip de govern que, com tothom sap, té una majoria amplíssima, però aquesta majoria ampla, majoria absoluta ampla, no se tradueix llavors amb eficàcia a l'hora de governar.
Molt bé, idò, res, moltes gràcies per haver vingut en aquesta primera ronda de l'any i vos esperam de nou d'aquí 3 setmanes.
Moltes gràcies per la convidada.
Gràcies.